Hola a tothom, molt bon dia, moltíssimes gràcies per estar aquí i compartir amb nosaltres doncs, aquesta conversa vermut al voltant de sèries de televisió, un acte que organitza la nova ràdio reusdigital.cat, Ràdio Falset, Infocam i Surt de Casa Camp de Tarragona i, evidentment, doncs, el lloc que avui ens acull, l'hotel-restaurant Lotus. De seguida us presento els ponents, que en realitat són els veritables protagonistes d'aquest matí, però abans m'agradaria recordar el Joan Marc Servat. Fa un mes i mig aproximadament ens trobàvem tots aquí i el destí va voler que junts ens assabentéssim d'una tràgica notícia. Perdíem un company, perdíem un amic, una persona que vivia el periodisme amb molta intensitat, que el defensava a capa i espasa, i per tant doncs, creia oportú que avui el recordéssim i d'alguna forma li retéssim aquest homenatge. Dit això, sí que us presento els ponents. La idea és tenir una conversa distesa al voltant de les sèries de televisió, per tant no cal que us espereu que ja us doni el torn de paraula i tal. Si us voleu trepitjar, dir, parlar, si vosaltres voleu fer preguntes, doncs serà molt interessant, perquè la idea és reflexionar doncs, això, sobre els formats que existeixen en les sèries de televisió, les influències de les sèries americanes al mercat català i espanyol, i per això doncs, ja comptem amb tots aquests ponents. Començo per l'Enrique, a la dreta de tot, és periodista i doctor en comunicació. Ell és Enrique Canovaca, ell és expert en sèries, no només perquè en vegi moltes i perquè estigui molt al dia del que es fa, sinó perquè la seva tesi doctoral ha analitzat les adaptacions espanyoles que es fan de les sèries de ficció nord-americanes. Si us sembla, Enrique, per trencar el gel, anem fent una recomanació d'una sèrie d'entrada i a mesura que us vagi presentant, ho dic perquè així anirem coneixent una mica cadascun dels ponents.
Bueno, jo, primer de tot, gràcies per convidar-me i per venir aquí, i si he de fer una recomanació, la primera sèrie que recomanaria ara mateix és Fargo, la primera i segona temporada, que s'ha acabat de fer ara, i és una adaptació produïda pels germans Coen i que fa una mica traslladar l'univers de la pel·lícula que va ser guardada amb el millor guió dels Oscars l'any 95, i que trasllada molt bé aquest univers, inclús crec que l'acaba superant. O sigui, jo us recomanaria aquesta sèrie, però clar, veure una sèrie com Fargo aquí a Catalunya o a Espanya és bastant difícil aconseguir el nivell de qualitat i d'excel·lència que té aquesta sèrie, però una sèrie de qüestions més industrials i més de mentalitat més conservadora, sobretot dels executius de les televisions, tant a nivell català com espanyol.
Estarà bé, perquè així tots plegats, quan acabem aquesta conversa, tindrem unes quantes sèries de reserva per poder anar veient. Toni Orensanz, que us he d'explicar a vosaltres del Toni, és l'anfitrió d'aquesta nit, d'aquest matí, juga a casa com a bon falsetà. Ell és escriptor, dramaturg, periodista, en el terreny televisiu doncs, ha fet de guionista al Terrat i ha dirigit programes, el programa de Cops de Geni, a la xarxa de televisions locals. Toni, foc amb una sèrie.
Bon dia a tothom, gràcies. Mira, jo recomanaria una que he vist últimament que m'ha agradat molt, que es diu Happy Valley, que és de la BBC, que és una sèrie que fan al Canal Plus Extra i que és sensacional, perquè és a mi, quan els britànics es posen a explicar moments foscos, aquesta tendència que tenen de parlar de barris que xungos, on realment la convivència és difícil, i a més amb una trama policial fantàstica, a mi em semblen formidables. És a dir, els britànics en saben molt a l'hora d'entrar això en els barris marginals, amb històries marginals, fer-les amb elegància, però alhora amb cruesa. M'ha semblat sensacional. Happy Valley són 6 capítols, mm-hmm, i diuen que fan segona temporada, o sigui que perfecte, és una minissèrie de 6.
També s'agraeix que siguin curtetes, que si no, no acabem mai de veure-les.
Jo soc de... A mi m'agraden més les de 6 que les que s'allarguen 50 temporades, eh? O sigui, per això va a gustos.
David Bagés, cara coneguda en el teatre i, com saben, també en el món de les sèries, ha participat en moltíssimes. De fet, fa poquet vas desaparèixer tràgicament la Riera després d'acompanyar-nos durant molts migdies. També doncs, l'han increpat pel carrer per ser el dolentíssim amb Adeu Cabanillas, de Nissaga de Poder. Ha sortit a Acusados, a Los Misterios de Laura, 7 dies al Desnudo, etc. Sèrie preferida de capçalera?
A casa no som gaire de sèries.
No?
Vaja.
Jo ja sé que l'Alma també es trobarà aquí amb una...
No? Un marrón.
Amb un marrón. No som gaire de sèries, som més de pel·lícules i últimament no les acabem de veure perquè ens quedem adormits.
O de documentals.
O de documentals. Jo estic mirant, de fet estic per la quarta temporada de Joc de Trons, mm-hmm. però me l'he de veure sola perquè a l'Alma no li agrada gaire i aleshores aprofito quan puc. Sí, no, vull dir, a mi les sèries em cansen normalment. Vull dir, normalment veig alguns capítols però m'acaben cansant normalment per l'estructura en què estan fetes, no? Jo que sé, per exemple, jo era un fan de House, era un fan de Homeland, de Lost,
no?
Lost la vam veure bastant, però per exemple la sisena temporada, la darrera, ja no la vam veure perquè era una merda. Per parlar en plata, no?
Vull dir,
i clar, et decepciona una mica, no? Per exemple, House, l'estructura que tenia, que era sempre, clar, el personatge era molt, ostres, era molt golós, no? I molt potent, però l'estructura sempre era la mateixa. Era sempre la mateixa, com l'Ally McBeal, per exemple, no? Sempre la mateixa, sempre són la mateixa estructura. Inclús a Dos Metros Bajo Tierra també era la mateixa estructura sempre, no? Sí que els personatges són molt interessants, són molt... però m'acaba podent allò de que, ostres, em cansa, no? I ja et dic, en qüestió de cinema sí que veiem, també som rarets, però bueno, vull dir, però sí, més que no pas a les sèries.
Alma, tindràs difícil, eh? Anem a tu.
Ho tinc pelut, perquè ja ho ha dit quasi tot, però bueno...
Mentre faig la presentació, deixa'm que et presenti, Alma,
sí,
i així tens uns segons per pensar-te la sèrie. Alma Alonso, que ha tocat de diversos gèneres en el món de les sèries, l'hem vist fent sitcoms, en el cas de 13 anys i un dia, també sèries dramàtiques, algun capítol de Vent del Pla, per exemple, un serial de migdia al cor de la ciutat, o també m'heu vist com plou a Barcelona, més estarà bé doncs, poder analitzar aquests diferents formats de sèries. Alma, va.
Mira,
dius una pel·li, si vols.
Jo, no, mira, a casa, per exemple, el que sí que som molt fans, que això potser no hi ha pensat perquè s'està parlant del tema sèrie en gran format, i en canvi el que sí que ens agrada molt és el tema sitcom, per exemple. I el que sí que som molt fans, per exemple, és de Big Bang Theory, que els estan repetint ara i tornant a refer fins a la sacietat, però... sembla mentida, ens encanta, som superfriquis, ja ho he dit, que som molt friquis, i fins i tot el nostre fill de 9 anys s'ho mira, Big Bang. Vull dir, clar, és una sitcom i és molt blanc tot, també és molt fricós, però sí que tenim, bueno, aquesta tendència més així... És veritat, el que sí que és cert és que comencem a veure sèries i ens enganxen o no i les deixem de veure. Això sí que és veritat, no? A mi una sèrie que sí que m'agradaria repescar perquè em va enganxar realment molt i no l'hem acabat de veure ni molt menys, al contrari, vam veure un parell o tres de capítols, és la de Breaking Bad. Mm-hmm. Aquesta sí que trobo que és una sèrie molt... Bueno, que a mi particularment té un format a nivell estètic i visual... que m'atrau molt, també ens atrau l'ogore a casa bastant i és això, vull dir que jo si recomanés alguna, tot i que no l'he vista del tot, diguéssim, triaria aquesta Breaking Bad i Big Bang Theory, que és, trobo l'altra cara de la moneda, que és una sitcom meravellosa. També és veritat que nosaltres, per exemple, per deformació professional ens pesa molt el tema de les interpretacions. Jo Joc de Trons, per exemple, ell li agrada molt i tal, però jo a mi veure models que fan d'actor, pues, em costa, o sigui, sí que hi ha un punt que entres dins del joc i tal, però aguantar tota una sèrie amb actors que són una careta, doncs em costa moltíssim.
I l'última recomanació és la que ens porta el productor i guionista Santi Suárez, bon coneixedor del món de la televisió i de la ficció, que el 2009 va subdirigir La Tira, una ficció diària que combinava quatre històries, com quatre sitcoms independents. A més, ha fet també de subdirector del programa de Buenafuente, és creatiu i director de programes de televisió, guionista i el que convingui, Santi.
I no saps tu.
Sí. Sèrie de televisió de capçalera?
La veritat és que no tinc una sèrie de... És que a mi m'agrada... Jo sóc dels que quan arriba el diumenge me sento i el que m'eixen. Mm? I llavors, ara ens han fet de Netflix a casa, ens han donat un val d'aquests de 6 mesos de prova, i me miro allò fins que dius, ah, aquesta. I llavors xupo tot. L'última... Sí. Bueno, tot tampoc, no... Però ja ens hem entès. Ara és relliscat. Doncs l'última que ens han vist va ser una recomanació que ens van fer ara fa un mes i ens l'hem xupat tota, eh? una que es deia Borgen, una recomanació d'una persona de Marçà, un molt bon consell. Sí, ens ho vam passar molt bé. I a part d'això, doncs, em dedico també a repescar sèries que l'última que hem vist també és Jessica Jones, per exemple, que és una producció de Netflix i que està bé, bueno, està bé. No l'han vist Daredevil, te la posen just quan acaba la sèrie, pum, i et posen l'altra perquè te la mengis. Però per exemple, m'ho estic passant molt bé reveient tota la sèrie de Frasier, que no l'havia vist en el seu moment, i home, em sembla que és un monument al guió, i m'ho passo molt bé. Vull dir, a mi les sitcoms són el que més m'agrada, per exemple, no? També amb The Big Bang Theory m'ho vaig passar a teta. I llavors, bueno, doncs és això. Quina és la de capçalera? Ostres, si hagués d'escollir, no ho sé, jo... N'hi ha alguna que... Black Mirror, per exemple, ho trobo una sèrie boníssima.
Però què ha de tenir una sèrie que us agradi, perquè us agradi, no? Quines són les claus d'èxit d'una sèrie?
Home, jo crec que bàsicament es basa en els personatges, més que en la història. Que el personatge s'identifiqui amb el públic. Perquè tu l'estàs veient cada setmana i, en el fons, si et cau bé, si t'agrada la seva vida, la història que t'explica, les seves motivacions, les seves dèries, les seves pors, és el que t'acaba enganxant setmana rere setmana. Després hi ha moltes sèries que es basen en una història, com podria ser el cas de Lost, en una història paranormal, de ciència-ficció, que sí que pot mantenir enganxat al públic durant molts mesos, inclús anys, perquè era una novetat narrativa al seu moment i no s'havia fet fins ara, mm-hmm. però que en el fons t'adones que està buit, que no hi ha res més, no hi ha uns personatges ben definits. Aquí, la clau és anclar el públic a través del personatge, trobo jo, més que a través de l'estructura narrativa més... Tot i que l'estructura narrativa també és molt... A vegades és molt complexa, està molt ben treballada, i llavors, quan casen totes dues coses, el personatge i l'estructura narrativa és quan surt una sèrie que, hòstia, està molt bé.
Jo però, és... Jo penso que una de les coses que fa que avui estem parlant de sèries és precisament que als Estats Units han canviat el model de fer sèries. És a dir, al final jo penso que també és veritat que avui dia els creadors de sèries als Estats Units tenen una llibertat creativa que fa 20 anys, en bona mesura, estava molt més limitada i molt més acotada, que és aquesta figura dels showrunners que tant se'n parla als mitjans de comunicació. I clar, realment, jo penso que és evident, no? Com en tota novel·la, com en tot llibre, la força dels personatges és important, les interpretacions és important, evidentment, però aquesta llibertat que tenen en aquests moments per fer sèries d'autor, perquè gràcies als canals de pagament es poden permetre anar a minories, fan que et puguin oferir un producte que no té res a veure o que té poc a veure amb determinats productes que tenies fa 20 anys de les sèries. No? És que és molt diferent.
Minories globals.
Sí, minories globals.
Exacte. Minoria poden ser
que són minories molt majoritàries, però que en principi això ho canvia tot. Perquè, clar, fa 30 anys ja n'hi havia de sèries bones. MASH. Per exemple, que quan altres eren petits.
Doctor en Alaska.
Exacte, o Doctor en Alaska, o Canción triste de Bull Street. De Hill Street.
De
Will Smith. Exacte.
Bueno, aquest també va sortir de molt...
Exacte, aquestes sèries ja ho eren molt bones, però clar, anaven a un públic global, i ara van a públics més minoritaris i tenen una llibertat creativa que jo crec que és part de la clau com de Fargo, com de sèries com Fargo. Cony, allò té un caràcter brutal.
La visió que tenim aquí de les sèries americanes també és molt esbiaixada, perquè ja es fa molta merda, també.
O sigui,
moltíssima. El que passa que no arriba aquí. El que passa que allà són capaços de filtrar les sèries que són bones, i llavors, les que són bones tenen una rentabilització interna molt elevada i quan surt a l'estranger la venen a 200 països i es fan rics. I són les sèries que triomfen molt. Però allà es fa molta merda, moltíssima.
Mira,
el que passa que el sistema absorbeix la merda i no li dona... No, és veritat, no li dona importància econòmica i en el fons és com...
Jo penso que...
A la brossa, ja està.
Que hem de partir d'una... Les sèries, jo penso que hem de partir... Per què aquest boom de les sèries? O sigui, hi ha un boom de les sèries dels últims 15 anys. Els últims 15 anys hi ha hagut un boom. O sigui, d'actors que deien per activa i per passiva que mai participarien en sèries de televisió...
I directors,
veiem la Glenn Close, veiem, jo què sé, veiem moltes primeres estrelles, primeres espases de Hollywood fent sèries de televisió. Per què ha passat això? Perquè, francament, el cinema ha entrat en crisi, amb una crisi profunda... i, Estats, i sobretot la indústria dels Estats Units, eh? Estem parlant ara de la indústria dels Estats Units perquè hauríem de parlar, sobretot, si parlem de sèries, hauríem de parlar de la BBC. Vull dir, perquè, que per mi són els grans il·lustradors de, del, que és una, del que és una sèrie de televisió, no? Perquè, o sigui, jo considero que són brutals. Què fan els Estats Units? Fan una indústria de les sèries, fan una indústria. Què es necessita per fer una sèrie? No sé si estareu d'acord amb mi, guionistes i dramaturgs. Necessites el que passava abans, o sigui, jo amb un pare ja m'explicava quan anaven al cinema, que hi havia sèries ja, amb cinema, que al final de la pel·li posava continuarà, no? D'aquí ve la sèrie, d'aquí ve la sèrie, d'aquests continuarà. Què necessites? Una cosa que deixi a l'espectador amb un fil de tensió perquè després l'altre capítol et puguis, doncs, que després resulta que el desenllaç és una xorrada, però busquen un altre nus i un altre desenllaç perquè després et puguin tenir banyat. Què fan els Estats Units? Van per gèneres. Jo veig HBO, per exemple, que van per formats i per gèneres, també. Vull dir, per exemple, Joc de Trons, que jo, per exemple, estic totalment d'acord amb ella, hi ha unes interpretacions molt minces i uns guions també que jo la veig doblada perquè no val la pena veure-la subtitulada, perquè no val la pena, és com veure Spider-Man subtitulat, vull dir, no val la pena, vull dir, entens? Vull dir, un Berman sí, no, que val la pena, però veure segons quines pel·lícules. Llavors, què passa? Que aquestes pel·lícules el que fan és, a mi m'agrada el gènere aquests dels vestits aquests medievals, no sé què, i m'entreté, que és el que jo penso que també ha de fer una sèrie, entretenir, perquè és aquell moment en què tu estàs al sofà de casa teva i desenganyem-se, no esperes una setmana a veure la sèrie ja fa temps, no? La gent ja sabem que es baixen les sèries i d'allò, i el que fan és veure en 3-4 capítols allò amb una marató, amb una marató de dia, allò que fas, que veus i tal, és el que fa molta gent. Llavors, el que passa és això, vull dir, a partir d'aquest gènere es fan contents a una gran franja de públic, no? Llavors hi ha sèries que els hi funcionen més i sèries que els hi funcionen menys. Evidentment, n'hi han que cuiden més de sèries i n'hi ha que les cuiden més, sobretot a nivell d'actors, a nivell de guionistes i a nivell de directors, no? Sí. Vull dir, llavors ja les cuiden més, no? No cal dir... Però bueno, jo penso...
Aprofundim una mica en el que ara deia el David, aquest boom de les sèries. Ell parlava una mica de la caiguda de,
la crisi del cinema.
Del cinema. Algun altre motiu? Home, internet jo crec que ha estat bàsic, no?
També.
Sí, però també passa una cosa, o sigui, hi ha estudis, això, mirant coses, és a dir, hi ha estudis que parlen de que realment el que també ha passat és que la indústria americana, a través dels canals de pagament, el que li ha interessat és arribar a aquestes minories comercials, és a dir, tu abans, quan fes publicitat als anys 70, tu feies una sèrie pel gran públic, i la idea era arribar
a el màxim,
no? 1.000 milions de persones. Avui dia hi ha productes, hi ha anunciants a qui li interessa arribar a 5 milions de persones que tenen calés o que els hi pot interessar un tipus de producte. Això et permet fer un producte que va adreçat a minories que abans no eren rendibles però que ara publicitàriament et poden ser rendibles. Per tant, hi ha una qüestió en el fons, i això és com a molt marxista, eh? Ja busca la pela, busca el calé. És a dir, al fons hi ha una qüestió de canvi de model publicitari que fa que tota la producció, tota la indústria, perquè en el fons als Estats Units, que és del que estem parlant, ho ha condicionat tot, i que països com Suècia estiguin intentant imitar el model nord-americà a l'hora de produir sèries i fotin sèries tan bones com Borgen o fotin... Danesa, no? Sí, Danesa. La del Puente. Exacte.
No?
És a dir, estan intentant imitar el model nord-americà de producció de sèries perquè de cop el mercat publicitari ha canviat. En el fons és així de trist o no, eh? Tota la producció artística, com sempre, també té a veure amb qüestions econòmiques. Amb qüestions econòmiques.
Sí, m'esteu dominant la taula, el trio central. Eh?
No només ha canviat el mercat publicitari, és que el mercat publicitari tendeix a desaparèixer. O sigui, avui dia jo puc estar xupant-me una sèrie
engullint-me,
puc estar mirant-me una sèrie sense haver de veure cap anunci durant tota la sèrie. Clar. Per què? Perquè jo estic pagant a través, per exemple, de plataformes. Abans tu miraves HBO. HBO ja ha arribat a un punt, abans era el gran monstre de la televisió per cable. la televisió per cable, per entendre'ns, bàsicament era Canal Plus. És una televisió per cable, tu et pagues i t'envien el contingut. Això feia que quan amb els diners de tots els clients ells poden produir el que a ells els hi sembla, el que a ells els hi agrada. Aquest model, que abans era bàsicament via satèl·lit, és a dir, el contingut t'arribava a casa via satèl·lit, avui dia t'arriba via online. I és Netflix, la plataforma que està substituint a HBO, i HBO s'està posant les piles.
Bueno, ara ja és la plataforma.
I ara ha començat una plataforma nova, que començarà aquí també a finals d'any.
Tot i que aquí no tindrem les sèries que tenen els Estats Units.
No tindrem.
Perquè tenen Movistar, perquè Movistar té comprats...
Aquí ja entraríem en terreny. Però com veieu, això és una indústria. O sigui, el concepte indústria ha condicionat de tal manera que la publicitat ha passat a un segon terme. Avui el que necessito jo són gent que pagui.
Clar.
Gent que pagui la plataforma, perquè jo pago per uns continguts, no per una publicitat, per uns continguts.
Bueno, i també
i això és el que transforma la indústria.
Que l'internet, vull dir, també hem de tenir en compte que tenen en compte que la gent pirateja molt.
Clar, però...
Llavors, què passa? No. Què passa? Que amb Netflix i tal, vull dir, el que fan
parles
és...
Parles amb tercera persona.
Home, parlo en genèric.
En genèric.
Parlo en genèric. Però vull dir que ostres, també tenen en compte això. Llavors què val? Em sap 7 euros? Em sap que val ara aquests packs que fan, no? De
Netflix, sí,
7 euros o 9 euros.
Estan d'oferta.
Spotify, sí, no? És com l'Spotify, no? Vull dir allò...
De fet, Spotify... Perdona, eh? De fet, Spotify abans d'ahir va anunciar que comença a incloure continguts televisius i audiovisuals dintre la plataforma.
És que a BBC,
és que va una convergència i tot es traslladarà a través d'internet.
Escolta, jo us he començat preguntant sèries i tal, i ho he fet expressament perquè estava a veure cap on anàveu. Ningú ha parlat de cap sèrie catalana ni espanyola, eh?
Sí,
però... Ho dic perquè quin és l'estat de salut de les sèries que fem en aquest país, quin paper ha jugat TV3 en tot plegat, punts dèbils, punts forts, alma.
L'estat de salut és molt greu, això sí. És una pregunta.
Sí, sí.
Jo l'únic que volia dir pel que fa abans, que ens hem deixat al sac una sèrie que actualment s'està fent a Catalunya i que ha triomfat molt a casa, que és Merlí. Mm-hmm. Val? Merlí ha triomfat molt a casa. El què? Bueno, sí, bueno, és la misogínia, però és un bueno, és el que deia ell.
De fet,
és
l'han venut Antena 3.
Està construït sobre un personatge molt potent, és veritat, i a part està defensat per un gran actor amic nostre, i no només la veiem perquè és amic nostre, la vam començar a veure perquè és amic nostre, però ens va enganxar. Ens va enganxar, escolta, i ens l'hem engullit gairebé tota.
El públic jo crec... també, perquè estan murmurejant tots, sí, deu ser que Merlí els...
Sí, i jo crec que és un bon senyal per la cultura, ja no per la televisió, sinó per la cultura popular catalana i de qualsevol país i tal, que el leitmotiv d'una sèrie sigui un professor de filosofia. A mi això em sembla molt saludable i molt engrescador, no? Pel que fa al resta de les sèries, jo penso que aquí...
És una ficció.
Sí, però té molt a veure i és molt... I llavors els joves són molt influenciables i pot ser el nou Polseres Vermelles, i els joves, els adolescents s'estan enganxant moltíssim també a aquest tipus de sèries, i per mi és un bon senyal, exacte. Per tant, jo prefereixo que s'enganxin a Merlí que no sé, vull dir, no et sabria dir ara, no? Però...
A Breaking Bad.
Bueno, no ho sé. El que sí que cal pensar amb el tema d'aquí del nostre país, de les coproduccions amb TV3 i tal... Mireu, jo
sí,
tinc dos...
A més, ara has dit una cosa que és molt significativa. Coproduccions, perquè ara
coproduccions.
No n'hi ha cap de producció.
Penseu que parlem... Exacte. Bé, jo penso que s'ha de fer una gran distinció entre el tema del Colabrot, per exemple, que
sí,
és una
producció
pròpia estrictament de TV3,
l'única,
i a nivell de funcionament m'atreviria a dir salvatge,
sí,
i la resta de sèries. I llavors, la resta de sèries, hi ha molts tipus de sèries, val? I doncs, sota el meu opinió, doncs, penso que hi ha sèries molt innovadores i més engrescadores i més tipus, doncs, que se volen assimilar als Estats Units o la BBC, com el Porca Misèria o com el Merlí, val? Sèries que pretenen un gran format, que surten molt a l'exterior, que intenten filmar o rodar amb espais naturals, amb espais de debò, de sortir del set, etc, etc. I que, malauradament, totes aquestes preteses grans produccions que es volen engegar des d'aquest petit país, moltes vegades el no haver-hi prous recursos de veritat a nivell capital, doncs val, es roda en un espai natural, no sé què, a costa de què? A costa de que els guionistes cobrin de puta pena, perdoneu, però és així, sí. A costa de que els actors gairebé regalin la feina i a costa de molts sacrificis artístics i tècnics i humans vivencials de la gent que ens dediquem a això, val? Bé, dit això, doncs... Sí. Però bàsicament jo penso que l'estat general avui en dia sí que arrenca tota una sèrie de sèries noves ara mateix, a TV3, que començareu a veure, que per nosaltres també és esperançador, perquè cal dir que portàvem uns anys de moltíssima sequera, de que no es feien produccions i de que, bueno, és que només es feia el Colabrot i alguna sèrie més, i punt.
I Polònia,
Cracòvia, sí. I ja està. I ara sembla que torna a engegar, però sí, clar...
Aquesta
nit i dia...
Cites, temporada...
Marlí,
una altra segona temporada...
I bueno, o sigui, hi ha com a mínim 3 sèries. Ara per mi l'ideal seria que a més hi hagués una sitcom, perquè com que sóc fan de les sitcoms, doncs m'agradaria. I ja està, no? Però...
David, tu que també coneixes bé el món de les sèries, sí. Per cert, us demanaria, sé que és una mica incòmode, però si voleu utilitzar el micròfon cada vegada que parleu, més que res, perquè enregistrem la conversa, després probablement la matem per Ràdio Falset, per la nova ràdio, per tant, així se sentirà millor.
Molt bé.
Dit això.
No, jo, per exemple, també resaltaria una cosa del que ha dit de la sèrie Marlí, que bueno, tenim molt clar tots que és un país petit, no? i aquest hàndicap, doncs ens porta doncs, problemes, no? I això en aquest tipus de treballs, de feines com són les produccions de sèries i de cinema, etc. No? Per exemple, Marlí, ostres, jo tinc una llança pel director de càsting, perquè clar, agafar tanta gent jove i que et facin aquests papers, evidentment que n'hi ha alguns doncs, que es rellisquen una mica més que altres, no? Però déu-n'hi-do el nivell que hi ha, és molt difícil, eh? No ho sé, és molt difícil. Penseu que, clar, això ho fan als Estats Units, fots un càsting de 15.000 persones, entens? I aquí fas un càsting amb 30, entens? Vull dir, o 50, posa, però vull dir que d'aquests 50 hagis pogut escollir, igual que amb Polseres Vermelles, doncs aquests nanos que t'ho fan així correctament, ostres, molt, molt, molt interessant. Llavors, el de les sèries, doncs, bueno, ja ho ha dit una mica ella. Jo afegiria, ja que estem parlant de quines similituds hi poden haver entre les sèries catalanes i les sèries dels Estats Units, evidentment, o de la BBC, no? Jo penso que TV3, ja sabeu tots una mica, no?, que heu vist programes d'aquesta història de TV3 i tal, fins i tot van anar, abans de muntar la televisió, van anar gent a la BBC a fer uns estajos i tal, perquè era la televisió amb la que ells es volien reflectir, no? I penso que amb les sèries també s'ha anat fent això, no? O sigui, què vol dir fer una sèrie com la BBC? Doncs vol dir tenir un guió mínimament acceptable, no? Ja sabem que aquí també doncs, els guionistes han anat creixent, igual que els actors, ens hem anat formant a base de fer-ne, no? I a base d'òcies, perquè evidentment, o te n'anaves a estudiar doncs, això a Anglaterra i tal, que no tothom teníem les possibilitats de fer-ho, o si no, doncs, havies d'anar fent... Hosti, com es fa això, no? Doncs a base de mirar, de llegir...
Què passa?
Ha passat que el Marià... Marià
ha caigut.
Se'ns ha caigut el Marià.
S'ha fet mal, no?
Això tallem.
Acaba de caure el senyor Marià de la cadira. No, el que volia, continuar amb el tema, ja per no extendre'm gaire, és que el que volia dir és que no ens podem assemblar les sèries dels Estats. No ens podem assemblar les sèries. Seria un error, és un error cada vegada que es vol fer. Cada vegada que vol, i això els hi passa molt, per exemple, a Espanya, no? Vull dir, a Espanya els hi passa molt. Es volen fer el format aquest americà, no. I això, ni tenim els diners, ni tenim
ni el públic
ni l'experiència per fer-ho, no?
Ni els diners, sobretot.
Ni tenim els diners, ni tenim l'experiència, ni tenim el públic. Vull dir,
ni els diners.
No, però és que és un gran error. Per exemple, a House a mi m'explicaven que escrivia un capítol, un guionista, i tenia un any per escriure'l. Entens? Tenia un any. Aquí...
Res.
Ja us ho explicaran, Santi, com van els guions. Jo moltes vegades rebo els guions i penso, a veure, jo, la veritat, me passo tot el puto dia estudiant perquè t'estàs tot el dia estudiant, sobretot si a més ho combines amb teatre i tal, t'has d'organitzar el dia, que hi ha un parell d'hores d'estudi, doncs que les has de fer, no? Doncs jo penso, i els guionistes, tio, que han d'escriure tot això, vull dir, i els dialoguistes, no? Vull dir, allò, ostres, és increïble, no? La capacitat, com ho poden fer? Doncs com poden. Com poden, perquè moltes vegades et trobes doncs que...
Toni, bueno. Enrique, Santi, no sé si voleu afegir alguna cosa en aquest sentit, que... i també crec que serà important analitzar la influència, no?, de totes les sèries americanes que abans parlàvem, amb la ficció que s'està fent aquí a Catalunya.
Jo crec que el David portava molta raó, que hi ha un problema aquí, i és que la indústria espanyola, sobretot, més que la catalana, es vol assemblar massa a l'americana, i això és impossible, primer, perquè als Estats Units són 200 milions d'habitants, llavors, és un país que culturalment s'ha fundat en base al mite del melting pot, és a dir, tots allà junts, de distintes nacionalitats, distintes races, llavors allà podem fer una sèrie i sempre tindran el seu públic. La sèrie més concreta que t'hi puguis imaginar del món, però un públic molt concret, i això aquí a Espanya i a Catalunya és impossible. Llavors has d'optar per fer un altre model de ficció televisiva. I després tot això del tema intentar adaptar el model nord-americà aquí acaba tenint com una mena d'eficiència, o acaba sent pitjor pel resultat final de les sèries, perquè jo me'n recordo, jo al seu moment quan estudiava algunes adaptacions que s'han fet o formats que s'han influït en altres formats, doncs en trobàvem l'exemple, per exemple, de posar una sèrie que es diu El Internado, que la van fer a Antena 3 el 2006-2007 i que va ser una de les primeres que va tractar el tema del fenomen paranormal a Espanya i la ciència-ficció, mesclat tot amb una història de nazis, bueno, molt...
Fenomen paranormal.
Sí. Era molt estrany tot. I vaig entrevistar la productora executiva em deia, és que estem intentant adaptar el format industrial, ja no el narratiu de la sèrie, era una sèrie de Globomedia és molt americana en aquest sentit, i em deia que cada capítol els guionistes, en base als diners que hi havia, havien de fer una escena interior, una altra exterior, després una escena amorosa amb aquest personatge, una escena de baralla, d'amistat entre els altres personatges. Estava tot tan prefixat que el guionista, quan havia d'escriure, l'únic que podia fer era inventar-se qualsevol situació per tirar endavant i sortir endavant i ja està. I a més, capítols d'una hora i quart o una hora i vint. Llavors serà tot com... Bueno, doncs el resultat final és el que és. O sigui, no té cap sentit fer això. Però no, bueno, s'hauria de trobar... I, per exemple, el tema de la sitcom a Espanya mai ha triomfat, és el format mai s'ha intentat perquè les teles no aposten per un producte que sigui mitja hora només de duració, que no els suposarà un retorn econòmic molt elevat, i agafen i te fan una comèdia mesclat amb drama que dura una hora cada capítol. Això, pues, el públic no s'ha acostumat a la sitcom, que a Catalunya potser sí, s'ha fet alguna amb Plats Bruts. Però és curiós com, per exemple, Siete Vides va començar la primera temporada com una sitcom, no va triomfar, tot i que molta gent li agradava, i la segona temporada van allargar els capítols, van fer una hora i va començar a triomfar com l'espuma.
50 minuts, sí.
50 minuts. Toni.
No, jo una mica el que volia dir, així ara que fa un rato que estic callat i que he fet aquí com una mica de resum, vale? O sigui, jo penso que d'una banda, a Catalunya tenim, per exemple, Plats Bruts, per mi és una sèrie que continua funcionant, ni que te la miris 15 anys després que la fessin, i que passa com amb Friends, sí, que te la mires al cap dels anys i et continua funcionant prou bé. Jo penso que Plats Bruts funciona a banda dels personatges, perquè allà darrere hi havia una idea creativa que van poder portar a la marxa, que van poder posar en marxa el Joel Joan.
Jo crec que els guionistes, i a part la Núria,
amb el
Pomper
Mayer, amb la
Núria Furió,
allà es donaven, és a dir, hi havia un projecte creatiu, hi havia uns guionistes del milloret del país en sitcoms.
La Furió, que és la nova directora del nou Culebrón.
Del nou... No, el Furió, l'Albert Plans, el Pomper Mayer, és a dir, allí hi havia gent molt bona i hi havia un projecte creatiu molt clar i tenien la llibertat per fer-ho, que jo crec que és important al final que el creador tingui la llibertat per crear i que la indústria no t'acabi marcant en excés. Dos, jo penso que part del problema és aquest, és a dir, al final volem imitar les sèries americanes quan al final es tracta possiblement de posar en marxa un model productiu industrial propi a la indústria cultural. És, per exemple, vaig veure un documental fa uns dies de Dinamarca, que és com a Dinamarca, van posar en marxa fa 15 anys tot un model. Com ho havien de fer per tindre un model productiu propi industrial, i d'allí han acabat sortint totes les sèries bones, aquestes que ara mires, que tenen una estètica pròpia, tenen uns creadors als que els hi han donat canxa, tenen tot un model industrial de distribució, és a dir, exacte, Dinamarca és un país petit. Per tant, hi ha models, però els has de treballar i possiblement igual has de ser escandinau en el sentit que t'has d'organitzar molt bé per fer les coses bé, no?
I no tenir deute.
Clar, i després jo penso que hi ha una cosa que és molt important, que és que no sabem una vegada més l'enrere que venim en aquest país. És a dir, quan tu sents que als Estats Units els guionistes són capaços de parar la indústria fent una vaga durant 6 mesos...
Clar. És perquè...
I s'entén que durant 6 mesos estigui parada la indústria, perquè hi ha uns tios que diuen si no ens milloreu les condicions no treballem i paren la indústria, és perquè aquells tios se'ls hi valora la feina i se'ls hi paga bé.
I perquè hi ha indústria.
I perquè hi ha indústria. No, en canvi, en aquest país, quan entres a parlar dels preus dels guionistes, el tema és, és que plego, i diuen, ah, surt, que entren entre l'altre per la porta, ja posarà les lletres. Clar, és a dir, al final hi ha una qüestió de respecte cultural en el sentit profund a l'escriptor. A l'escriptor, sigui de llibres, sigui d'assaig, sigui de novel·les o sigui per televisió.
Totalment.
Aquí encara estem a la fase que representa que escriure per tele és secundari. Hòstia, no fotem.
I estic totalment d'acord, i pensa que moltes de les referències que acabes de fer de Sergi Pompermayer, bueno, Jordi Sánchez, de gent que escriu sitcoms, l'Arcaraz, bueno,
i Déu, el senyor Benet i Jornet, no? Ens va introduir...
El que volia fer referència és que molts dels nostres guionistes, dels actuals i dels que vindran, Marta Butxaca,
Jordi Casanovas...
Molta gent ve del teatre, ve de la dramatúrgia,
tots,
de la dramatúrgia catalana.
La majoria.
Hi ha un hervidero molt important de nous dramaturgs que venen de l'escena catalana, que evidentment doncs, amb el teatre, com que no et pots guanyar res, vull dir, no serveix absolutament per mantenir una família, no serveix, val? Vull dir, quan comences a la professió i tens 25 anys o 23 i ets tu sol, vale, però després no. Llavors, què passa? Molts dramaturgs s'acaben passant, no? I s'acaben anant entre els dos mons, no? Jo penso que també això enriqueix molt.
Sí.
És el que t'has dit. Hi ha grans sitcoms, però no només plats bruts. Jo m'agradaria recordar una sitcom que precisament va fer el David, i ella ens pot explicar més, que és la de
L'un
per l'altre, que se'n van fer poquíssimes temporades, que es van fer al final dues, no? Sí. Només dues temporades d'una sèrie que era excel·lent.
I que tenia un share...
Que tenia un share brutal. I perquè aquest país és com és i és
bueno,
tan petit...
Perquè el cap de programes de TV3 no li agradava.
No li agradava.
I el Jordi Sánchez deia, però vostè què li agrada? Ah. Diu, a mi m'agrada l'humor de la Lloll Beltrán.
Llavors
el Jordi Sánchez va dir, bueno, això no ho podrem
arreglar. És molt complex tot plegat, no? És un país molt petit, és veritat el que has fet referència, hi ha molt poc respecte per la cultura, hi ha molt poca valoració per la cultura. Sembla que quan cobra 10.000 euros per escriure un guió... Bueno, és que igual n'hauria de cobrar 30.000 per escriure un guió, perquè és una cosa creativa, és una cosa
que
requereix un temps. Estem parlant d'un professional o no? Si és un professional vol dir que la seva professió és això. No vol dir que posa copes i a més escriu.
És que igual t'estàs 3 anys.
Hi ha un factor que és molt important des del meu punt de vista, i ara parlo com a productor. Uh-huh. No de sèries, però sí que et trobes, vull dir, quan vols produir un documental, vols produir una pel·lícula, et trobes amb la indústria, i poso els dits així en plan com cometes, ho dic pels que no ens veuen a través de la ràdio. Doncs és que no hi ha indústria en aquest país.
No n'hi ha.
Quan diem que la indústria d'aquest país, és que no n'hi ha d'indústria.
No.
Vivim en un país, i no és una qüestió de que siguem 7 milions o siguem 200, Vull dir, a Dinamarca, com bé apuntava el Toni, vull dir, són 7 milions de persones. Ara, inverteixen en aquest sector. Que aquest és l'altre gran problema cultural que tenim, que és per aquesta gent de la faràndula, per què s'han d'invertir en fer pel·lícules? Perquè ens surt a compte a tots. És dir, cada pesseta, si tinguéssim una pesseta, cada euro invertit en això, genera 4 euros de benefici. 4 euros
de retorn. I la gent que en viu, i la gent que n'arriba a viure d'això.
I se n'inverteixen poquíssims. O sigui, Espanya és dels països que menys inversió fa en aquest sector. És a dir, realment, el sector audiovisual en aquest país és... Mireu, perdoneu-me, és la merda. És una merda. És així de senzill. Vull dir, no es produeix. I quan resulta que et fan una bona proposta...
El teatral és el de després. El teatral ja és el que ve després.
Sí, bueno, però el teatral... O sigui, per sort pels teatrers, és com amb els músics. Sempre et quedarà l'escenari. Sí, val? Doncs... Que d'acord, després aquí podem entrar en si et paguen més o paguen menys per l'escenari.
Avui estem de sèrio, no parlem del teatre. Que...
Val. Perquè ens entenguem, quan fas una proposta interessant que surt del govern de la Generalitat, l'última proposta interessant que jo sàpiga, que és cobrar una taxa a la plataforma de continguts que és telefònica, el lloc per on estan circulant els continguts, que com veieu és internet, sí. Perquè una part dels diners que guanyen aquestes plataformes, que se'ls embutxaquen tots, vagin a produir continguts en aquest país, llavors resulta que els tribunals, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem espanyol, pop, t'ho para perquè, oye, esto es que, claro, com que hi ha amistats aquí...
Beneficis.
Claro, però... hi ha amistats amb els senyors de telèfon, és igual, no direm noms, però clar, quan tens mesures que poden ajudar a estimular un sector, ja no diré una indústria, diré un sector, i resulta que al final... tot això t'ho estan bloquejant, dius, com pot ser que això funcioni? És que no pot ser. I els ajuts són... A veure, perquè un productor, com per exemple jo en aquest cas no sóc el que porto els pantalons a casa, els porta la dona, vale? A l'empresa, per entendre'ns. La productora és ella. Llavors, la meva dona m'ho explica i clar, fem reunions a l'empresa i ella m'ho explica. És que clar, podem demanar un ajut, però el cobrarem d'aquí 4 anys. I llavors te tornaran tots els diners que t'han demanat ara. I mentrestant, amb aquesta promesa que t'han fet, tu vas al banc, demanes els diners per poder produir aquesta sèrie, i llavors d'aquí tal... Nosaltres, si demanem una subvenció a l'ICA, o demanem una subvenció a qualsevol institució pública que doni subvencions a l'audiovisual, ja hem de preveure que una part d'aquesta subvenció se'n va a pagar interessos, perquè els senyors dels bancs no ens esperen com esperarem nosaltres a l'ICA. No. Això què vol dir? Que clar... quan te planteges de fer un projecte...
Que abans ho feien, eh?
Claro.
Fa 25 anys, però...
A veure, el vot sí, afecta a tots. Vull dir, quan anem a votar per un partit o per un altre, són moltes coses les que entren en joc.
No, i això, que estàs explicant tot això es tradueix amb una carència...
Una de merda.
Amb una carència de talent. Entens? Perquè hi ha molta gent que es queda pel camí. Molta gent que no sabem que hauria pogut fer, saps? Actors, guionistes, etcètera, no? I aquí, a més, no sabem copiar. Això que hem de copiar... No? A vegades és que sembla que només copiem les coses dolentes, no? I parlo... Ja no em refereixo tant... És que hi ha una mica de diferència entre Catalunya i Espanya, eh? Vull dir, sí. Jo considero que a Catalunya hi ha com a mínim una petita hipocresia davant del talent, no? I que com a mínim s'omple la boca la gent i les institucions de que, bueno, van darrere d'això. Clar, és molt discutible, no? Perquè després no tenim els diners i etcètera, no? Però, per exemple, Espanya es va posar molt... Ara ja potser no tant, però es va posar molt de moda fins fa no res de que feies una sèrie... I si no feia una audiència... Sí, te la treien el segon dia, eh? El segon dia t'atreien la sèrie, havies gravat 7-8 capítols ja de la sèrie aquella. I en canvi aquí a Catalunya, que no s'ha fet això, no s'ha fet perquè està en una tele institucional, per tant, representa que no estan per fer diners, veus que hi ha sèries que potser primer, segon capítol, són més flojades, i que després va pujant l'audiència i van millorant la sèrie a mesura que van, veient com respon també l'audiència, saps? Vull dir, i això són coses que no són acceptables en el món aquest de la indústria i que els Estats Units, evidentment, fan també sense cap mena de pudor.
Perdoneu, ja no només que no són acceptables... Hi ha coses, suposem que em vaig a presentar un projecte de B3, jo m'assec, i el primer que em dirà el cap de producció, el cap de programes, quan, escolta, fes-me un pilot. Fes-me un pilot. Aquí és una cosa molt ràpida de dir. A veure, perquè ens entenguem. Mireu, un capítol d'aquesta sèrie que dèiem abans, de Big Bang Theory. Big Bang Theory és una sèrie que dura entre 22 i 23 minuts. Cada capítol val 4 milions d'euros. Perdó, 4 milions de dòlars. Val? 4 milions de dòlars per 22-23 minuts. I no estem parlant
però si tenen una merda de sets, home.
Doncs pues mira, sí, però els actors i els guionistes cobren. Són la rapera.
Home,
i
tant,
vam, els millors del món.
Boníssims, boníssims.
Els millors del món. Són
fans.
Clar.
Aquest és el tema. Clar. Llavors, quan tu vas i dius, tinc aquest projecte, fes-me un pilot, dius, a veure, o sigui, tu creus que jo ara aquí, a la butxaca, calderilla, porto 100.000 euros per fer-te el pilot que a mi m'agradaria fer? Hosti, això ja és... ganes de dir-me, mira, no m'interessa. Digue'm, no m'interessa directament.
No, i després, ah, no facis i després això també es torna a traduir...
Perquè després pot ser que et diguin que no.
En buscar l'actor i dir... Exacte.
Perquè després pot ser que et diguin que no.
Mira, no et pagaré, però això presentarem... En buscar el tècnic, a buscar el guionista, buscar no sé què... Sense cobrar. Aquest pilot no el cobra ningú. No el cobra ningú. Jo ara estic en un lloc, per exemple, estic fent això de cites, eh? I és que és flagrant. Vull dir, a veure, assagen. Cites, s'assaja. És una cosa excepcional. Vull dir, no assaja ningú, ni amb cinema, ni amb sèries. Ni... Aquí no assaja ni Déu. Vull dir, nosaltres amb la sitcom, sí que he de dir, la sitcom que es fan en públic, en directe, sí que s'assajaven perquè es feien durant la setmana i es feien tres assajos, un d'ells en càmera i després el del públic. No? I un dia que feies, que lliuraves, que nosaltres l'aprofitàvem per llegir guions i tal. No? Però aquí no s'assaja. No? Llavors, cites, s'assaja. Hosti, fantàstic, tu. Bueno, ens hem posat d'acord amb el preu que em paguen per sessió, finalment, negociant 30 euros, eh? Vull dir, allò, no us ho explico, no us ho dic perquè, bueno, és una cosa
perquè
fa vergonya, no? Vull dir, hem rebaixat el sou a la meitat del que cobro habitualment, no? Vull dir, però bueno, he considerat, dic, bueno, fem-ho perquè també després de fer-lo del Balló, doncs m'interessa que també la gent em vegi en un altre paper. Res, són tres seqüències que tinc, però bueno, ja està bé, és una sèrie que veurà gent i tal. Assagem. Quan es cobra per assaig? Tens 2 dies d'assaig. I què cobrem per assaig? Pregunto a l'associació d'actors, són per cada 4 hores d'assaig 87 euros, no? Més cada hora que passa, una hora extra, que em sembla que es paguen a 30 euros així l'hora extra. Res, no es cobra. Els assajos no es cobren. Dic, perdona, com que no es cobren? Llavors, i si et cau una cadira al cap i si d'allò no estàs assegurat? Vull dir, o sigui, estàs allà treballant perquè tu, vull dir, perquè surti un producte que no et paguen, que no te'l paguen, no? Llavors, 2 dies, aquí, quins horaris? Em donen l'horari de 10 a 7 de la tarda, de 10 del matí a 7 de la tarda, per assajar 3 seqüències...
Que això ho guanyaries amb un tribunal, eh? Si te't donen els paperets de producció i tens les proves...
No, jo, perdona, jo ja m'he posat en contacte amb l'associació d'actors, no tant pel meu cas, sinó pel cas.
El problema és després tornaràs a treballar.
No.
Claro, aquest és un gran...
Jo no denuncio.
És que és un país molt petit.
Jo el que els dic és a l'associació d'actors, escolta, està passant això. Clar, ells què posen? El contacte et posen... dins d'aquest sou que estàs cobrant, que és una mica més alt que el mínim establert pel conveni d'audiovisual, perquè ells diríem, es posen dins del conveni que tenim amb TV3, no el d'audiovisual, sinó el de TV3, hi ha uns mínims, no?, de sous, hi ha uns mínims, no vol dir que és el que hagis de pagar, sinó uns mínims, no? És com el sou base, que és el mínim que pots cobrar, després a partir d'aquí, no?, se suposa que sempre es cobra una miqueta més. Doncs, bueno, aquests et paguen una miqueta més i dintre inclouen tot. Vacances, assajos, dietes i tot.
Drets d'imatge,
tot. Esclar, si fas el compte, no et surt. Perquè si comptes les hores que has estat assajant, en realitat no et surt. Per tant, és il·legal. És absolutament il·legal. I això està passant. Entens? Per tant, és el que deia una mica l'Alma abans. Es fan les sèries i es fan... Per exemple, ara només posant aquest petit exemple del grec de teatre a Barcelona per el sacrifici i l'esforç dels professionals. Vull dir, per cap altra cosa més. Després, el que més greu sap és que la gent es pensi en altres coses.
Sí.
Que la gent es pensi... Abans. Perquè, clar, sí, jo, a vegades, la gent... no sé què... I els hi comença a explicar i els deprimeixes. És que els deprimeixes, dius, jo només et volia dir que m'has agradat molt ja, bueno, és que com que m'has tret el tema...
Dones un autògraf, sí, mira...
No, però si et treuen una mica el tema, i els hi expliques, acaben, doncs, hòstia, vaig a fer el vermut.
Ja et dono diners.
Escolta, deixem que introdueixi un altre fil de debat. Quin paper juguen les sèries en la creació de prototips en la nostra realitat social? És a dir, ajuden a integrar col·lectius, al contrari, els estigmatitzem. No sé si això vosaltres com a actors també ho teniu en compte a l'hora d'acceptar o no un paper.
Bueno, jo crec que a Catalunya està molt clar que les sèries han creat una identitat catalana, sobretot a meitat dels 90, en Poble Nou, que va ser la primera, però fins a cert punt també han creat una imatge d'una Catalunya molt massa bona, fins i tot. O sigui, és que és tot molt perfecte, no? Molt estereotipat, ara ve aquí l'immigrant que acaba parlant perfectament català, que s'integra aquí, tot molt bonic, final feliç, i au, i vinga, ja està.
Es va guanyant terreny, però, eh?
Es va guanyar, poc a
poc. Els homosexuals ja poden ser dolents.
Sí, ara sí. Ara...
Que abans no podien ser dolents.
Però trobo que és com una representació.
Els nens amb càncer, perdoneu.
Sí, sí, sí.
No, però trobo que en el fons és una representació estereotipada fins a cert punt. O sigui, s'intenta que sigui real, però és ficcionada.
I la gent... Culebrons,
sobretot. Sí, sí, els culebrons.
Sí.
Després de veure Porca Misèria...
Sí, això sí, clar, evidentment.
Bueno, però jo en aquest sentit penso que és important una mica també el que parlàvem abans, que és el públic al que t'adreces, no? Que estem en el de sempre. És a dir, en el fons, quan tu vas a una minoria per majoritària que sigui, que és el que passa ara, tu ara, per exemple, et mires sèries americanes d'aquestes de canal de pagament i són... tenen una violència explícita, sí, un sexe explícit, aborden temes conflictius, molt conflictius, que tu no pots anar amb aquestes sèries adreçat a tot un públic familiar. És a dir, per tant, tu, quan escrius per un... és a dir, Breaking Bad no és una sèrie per tots els públics que puguis fer a una hora determinada a TV3 o a Televisió Espanyola. No pots pel contingut, perquè, cony, aquella sèrie és duríssima, és políticament incorrecta en tots els sentits, etc, etc. I això, jo penso, però, que aquesta és part de la clau de l'èxit. És a dir, jo al final em miro sèries avui dia que entenc que són sèries d'autor que em parlen a mi com a adult, no com a adolescent que vaig al cine, que en bona mesura ha sigut part del problema del cinema comercial durant molts anys, que de cop tenia la sensació que anaves al cine i que anaves a una sessió, a una pel·lícula que estava escrita per un públic que és més mon fill que jo. Per tant, jo crec que és important aquesta idea de que tu vas a tots els públics. Per tant, quan tu vas per un públic molt minoritari, dit malament, té la sua la percepció que pugui tindre un crio de 15 anys. En canvi, quan tu fas a TV3 a un públic generalista que has d'anar a que la mirin a les 10 de la nit, tu evidentment has de tindre en compte que has de donar valors positius, que està bé. Perquè en el fons, quan tu vas a tots els públics, has d'anar en certa mesura a educar, a donar valors, etc. Però clar, a mi m'interessa, a mi com a espectador, que em miro sol la tele a casa, amb la meva edat, sense uns fills al costat, m'interessa un tipus de sèrie quan me la miro sol i m'interessarà un altre tipus de sèrie quan tinguem uns fills al costat, no?
Sí, és que hi hauria d'haver per això un altre canal. És que en el fons hauria d'haver el canal generalista, que és el que és per tot el públic, per el públic més familiar, que s'han de fer sèries d'aquest tipus dignament, sempre dignament, i després l'altre canal, que és el canal que pot aprofitar a través de la xarxa la mateixa televisió per produir altres coses que poden ser de més o menys costos...
I diners.
Però que vagin a un públic més adult, més allò, i en el fons les sèries americanes han triomfat per això. O sigui, perquè es dirigeixen a gent que als seus països busca una cosa que no té. Que és
sí, el que passa és que, bueno, les sèries americanes, no sé, l'Alma, tu pots dir alguna cosa de les sèries americanes?
No, les sèries americanes no, anava a dir una cosa de les nostres, però...
Bueno, jo anava a dir que les sèries americanes són molt moralistes, eh?
Sí, vull també.
Dir, totalment, ara, profundament.
Vull dir, profundament. Tu, per exemple, et veus Modern Family, no? I, bueno, sí, vale, no sé, sí, hi ha els dos gais aquell d'allà, però, bueno, és un estereotip que fa fredar, eh? Vull dir, i moltes altres, eh? Inclús les grans sèries, eh? Vull dir, tu veus Jocs de Trons i per exemple, és molt moralista. Veus Lost, vull dir...
En les versions que fan de les sèries angleses, per exemple, això no fas molt, com van capant.
Exacte, com van allò ensinistrant i tal, no? Vull dir, jo que també penso és que, com a actors, que tu ens preguntaves, malauradament no podem escollir, això t'ho pots imaginar ja amb la conversa que hem tingut, a vegades sí, però la majoria de vegades no. De totes maneres, el que sí que hem de ser conscients els actors, que això jo ho dic a vegades als xavals que a vegades comencen i tal, hem de ser conscients, igual que el públic, de quin producte estem fent. Vull dir, senzillament és això. Vull dir, tu què estàs fent? El que deies tu ara també. Estàs fent un Culebron o estàs fent una sèrie...
Correcte.
Amb la franja de prime time de la nit, no? Vull dir, llavors, a partir d'aquí, una mica... Que si pots... si estàs alliçonant, si estàs... a la societat i tal. Jo penso que sí, jo penso que d'alguna manera sempre la gent agafa aquests valors que tu ensenyes una mica, per molt que sigui d'entreteniment, de tal, sempre hi ha algun pòsit que et queda. Aleshores, si tu pots posar-hi com a actor de part teva alguna cosa, fes-ho. Jo sempre, això són grans reptes. Jo, per exemple, tinc una mania, no? Que és és una cosa que tinc, que és una mania, que és fer fil per randa el text que se'm posa. O sigui, no el canvio. Hi ha gent, jo no sé si està millor o pitjor, és igual, no m'hi poso aquí, no? Vull dir, però hi ha gent que a casa tornen amb el text tot canviat.
Escolta,
no?
Que he pensat que aquí podria...
Jo sempre penso, dic, hòstia, no em paguen per això, jo no sóc guionista, sóc actor. El meu repte és fer aquest text, que potser hi ha vegades que és més bo que altres, però bueno, el meu repte és fer-lo, intentar-lo que coli com una veritat, no? Aleshores, doncs si, igual que faig això, també poso el repte de donar colors, donar matisos al personatge i que, per exemple, un personatge dolent no només sigui dolent. Jo, per exemple, amb aquest personatge del Balló, no? A mi quan me'l van començar a escriure, que era un personatge que va sorgir per fer de contrapunt al Pere Arquilluer, perquè es van adonar de que el Pere Arquilluer estava sol com a dolent, no? Aleshores van dir, hòstia, necessitem algú que el punxi, que li xinxi, no? que li foti, que pugui estar al seu nivell, no? I per això van introduir el meu personatge al cap de 2 mesos, perquè van introduir al cap de 2 mesos de començar la sèrie, no? No sabien quan duraria o no, però jo el que sí que sabia, jo, perquè ja ho havia fet altres vegades com a actor, és que qualsevol cosa humana que em pogués agafar, ho aprofitaria. O sigui, a mi quan el guió me posava alguna coseta que jo podia aprofitar per fer el personatge més humà i no només amb el color del dolent, doncs ho aprofitaria. Evidentment, els guionistes ho veuen i, bueno, t'accepten aquest joc i comences a jugar amb els guionistes sense saber ni qui t'escriu el guió ni res, però bueno, tu veus que allà hi ha un feedback,
maco,
no? Veus que hi ha un feedback i després trobes el punt per mai.
Bueno, en definitiva és...
T'he escrit, sí, un guió, no sé què.
En definitiva és, partint d'aquest estereotip que hi és a totes les sèries, sobretot al Culebró, hi és a la que més flagrant hi és, però és el que el David deia, doncs intentes humanitzar o intentar oferir una visió més polièdrica d'un personatge que tu a priori et diuen aquesta és la puta, o aquesta és la mestressa de casa, o aquesta és la bona, l'altra és el dolent. Bueno, doncs tu, a partir d'aquí, com que tu el primer que t'ensenyen, a més, quan fas interpretació, és a no jutjar i a no definir un personatge si és bo o dolent, sinó una persona és bo o dolent, el que fa és bo o dolent, ha fet una cosa que està mal feta, ha fet una cosa que està ben feta, però una persona no és ni bona ni dolenta, una persona és, amb tota la seva complexitat, no? I llavors aquest és l'aspecte humà a la que es refereix el David, penso, de que intentes com a actor afegir el que ja està escrit, no? Per intentar matisar i per intentar portar. El que deies d'influenciar la societat, clar, no som antropòlegs aquí ben bé per saber fins a quin punt està la televisió, les sèries, influenciant directament. Jo penso que sí, que en certa manera sí que, sobretot el jovent, no? El jovent que es mira els Culebrots i els Merlins i tot això, crec que sí que estan influenciats. I crec que certs aspectes a nivell, malgrat els estereotips que ofereix el que deia el David, no? de que els gais poden ser dolents, etc, etc, vull dir, que es vagin escardant aquests estereotips i que es puguin anar parlant de molts temes, això sí que enriqueix la societat, penso jo, i en la mesura del nostre petit país i d'aquest país tan pusil·lànima, que jo trobo que encara és molt pusil·lànima, i jo penso que bueno, que encara que sigui per un gran públic, doncs no hauria d'haver tant de problema en dir collons i hòsties i tal, i que es coarta molt la llibertat.
Batalla,
sí. Ostres,
batalla,
molt, per exemple, la batalla lingüística, no? del llenguatge
o
estàndard.
Bueno,
sí. Bueno, exacte, vull dir, moltíssimes coses
o
a nivell lingüístic,
no? Làmpada.
Sí. Làmpada o... Oh, sí, però moltíssimes coses, no?
Ja, quan que surt làmpada ja dius el llum. Dius, no, jo lámpara, perdoneu,
la única,
puc dir botes,
la única botes, correcció amb un guió que no em molestaria.
No, dic, Silvia, hi ha una cosa molt trista, jo, arran d'això de la influència, dic, avui en dia està molt clar que hi ha molt, sobretot a nivell educatiu, hi ha molts alumnes que al final no acaben ni estudiant ni treballant, hi ha un fracàs escolar molt elevat. Doncs tot això, si et fixes, ja ho va avançar una sèrie que va començar el 2003, que es diu Física i Química, Antena 3. I era el model d'això, absolutament, quan encara no s'havia implantat l'ESO, i tot això ha vingut al cap d'uns anys, i estem ara on estem ara. Llavors és molt trist pensar que aquest exemple és la projecció de lo que es volia com a societat des de la indústria audiovisual que passés. I és molt curiós que ha passat.
Jo ho deia perquè em venia al cap, no?, un dels protagonistes, no recordo el nom de l'actor, de Mentes Criminales, va fer diverses temporades i després va dir no ho deixo, no?, perquè crec que no estic fent, no?, que estic influenciant negativament a la societat, no?, per això us feia la pregunta en aquest sentit. No sé si voleu fer algun apunt més abans que donem el torn de paraula
al
públic.
Jo un apunt ara a partir del que deia ell, que és una certa dèria que tinc, que és que no acabo d'entendre, per exemple, no?, és a dir, jo ara tinc fills a l'ESO, els dos estan a l'ESO, no?, i te n'adones que ara, per exemple, que la exconsellera Rigau ha dit que és molt important que els xiquets escriguin, resulta que volen que escriguin imitant a Cervantes o imitant a la Víctor Català. I realment jo tinc obsessió en que si avui dia has de fer escriure els xiquets, els has de fer escriure sèries de la tele que miren, els has de fer escriure capítols dels Simpsons. És com escriure teatre. Exacte, és com escriure teatre, però és com escriure avui dia, no? De dir, a veure, que tu avui dia als xiquets els has de fer escriure. Aquests xiquets ja ho saben, que la sèrie Bob Esponja hi ha un paio allà darrere que escriu.
Sí, sí.
Clar, darrere de Bob Esponja hi ha un tio que escriu, eh?
Una ment creativa. És un tio.
I una ment creativa, un creador.
O és Google. Clar, que
no, és Google. És a dir, hi ha una gent allí que està escrivint, sí, sí, allí darrere. I això a vegades, en aquest país, és com a invisible. Això que sembla molt evident, hi ha xiquets que no ho saben, eh? No s'han parat a pensar mai. Clar, llavors jo penso que des de l'escola, des de l'institut, és important motivar-los de dir, escolta, vosaltres sabeu que Los Simpson us agrada? Sí, m'agrada molt, molt bé. Vosaltres sabeu que això ho escriu algú? Mireu, això és un guió del Simpson. Cony, venga, anem a fer una història. Cony, jo penso que d'aquesta manera, me sembla, i no sóc pedagog, però que és molt més evident que captaràs l'atenció.
I és molt fàcil, aconseguir aquest material, perquè està tot a internet.
Està tot a internet, sí, és a dir, els capítols de tot, estan tots en anglès, estan allí. I clar, et vull dir que hi ha coses a vegades que és un... Soc reiteratiu, però torno al que dèiem abans, no? És a dir, és la sensació a vegades de que no ens ho sembla, però en aquest país venim de molt enrere amb algunes coses i, per tant, tenim un camí a recórrer infinit, no?
Exacte, trobo que ja portem, si no teniu preguntes continuarem xerrant, però com que veig que esteu molt animats, segur que algú té alguna pregunta.
No marxi, senyora, no marxi.
Passi una pregunta.
És que veig
abans
que marxa. Ara ve lo bo.
Sí, moment de fer preguntes als cinc ponents. No sé qui vol començar, va, que la primera és la que més costa.
No marxi, que parlem d'Espartaco.
Maria, vols fer una pregunta, ja que es... Sí o no? Espera't que m'acosto i així la gravarem també,
Bueno, el David, i a partir d'aquí qui sigui, suposo que la ficció es converteix en realitat quan sé que, ho has comentat, en alguns casos t'has trobat, no?, en via pública d'alguna gent que se li ha quedat aquesta imatge teva, doncs, de la sèrie, no?, i t'has trobat en situacions fins i tot violentes, no?
Bueno, sí, potser alguna vegada sí que m'he trobat amb alguna... Però som, vaja, és un re, és una proporció molt petiteta. Evidentment ja sabem que el món hi ha de tot, no? I sí que és veritat que alguna vegada doncs, la gent, doncs... Bueno, més que res són una mica potser les maneres. Mira, hi ha molta diferència amb la fama efímera, absolutament efímera de la tele. La tele... Jo ara la veritat és que sí que és veritat que he fet bastantes sèries i em té molt vist, fins i tot avorrit, suposo, gent, de veure'm, i que jo a vegades ho parlo amb els meus companys de generació, no?, que penso, hòstia, hem nascut, nosaltres sí que realment, jo quan ja tenia 20 anys ja sortia a la tele, no?, o sigui, fa 30 anys, dilluns passat vaig fer 50 tacos, i vull dir, i els dic, hòstia, al final acabaran de nosaltres fins als collons, no?, de veure'ns tota la punyatera vida aquí, vull dir, és que no...
Plàstic
va ser el primer programa que vaig fer, doncs ara fa 30, gairebé 30 anys, no?, I clar, penses, però sí que és veritat que la fama de la tele, en pic acabaves una sèrie, et durava res, eh? I en canvi la fama del teatre, la possible fama que puguis tenir del teatre, o sigui, sempre és gent que et recorden d'una obra de teatre que vas fer i se'n recorden 20 anys després, possiblement perquè també t'han anat seguint perquè li has agradat amb aquell personatge. Vull dir que és molt diferent. Llavors també la gent, vull dir, com ho explicaria per no ofendre? No, és veritat, vull dir, hi ha gent que no se sap comportar. Vull dir, senzillament això. Sí, no, que no se sap comportar. Jo recordo, per exemple, quan estava fent plàstic, potser l'anècdota més bèstia que he tingut mai, vull dir que a mi em van fotre al port de Tarragona, no sé si era un mes de febrer, a l'aigua, no?, directament, no? Perquè era una despedida d'això, d'un comiat d'aquests d'universitari, no sé què. Em van veure, com que era un programa que se suposava que jo era un passota i un distès, i molt distès i drogadicte i tot, doncs bueno, sí, home, jo m'anava per Espanya, el primer que m'oferien era cocaïna, entens? Vull dir, sí, sí, vull dir, i a més el miraven tots els yonquis, aquell programa.
A tu
programa,
i el Tinet, vull dir, és que... a tots dos.
Sí, el Tinet no tant, no? Però a mi, ja et dic, arribava a Sòria, nen, i jo, nena, que era farlopa, tio... No sé què, dic, hòstia, tio, sí, perquè ahí vaig col·locaos, no?, tot el dia, no?
Eso no puede ser verdad.
I llavors, doncs, aquests me van agafar i amb el cachondeo, pues, un va dir, fotem-lo l'aigua, no?,
els de Tarragona
em van fotre l'aigua, els de Tarragona com són, i me'n vaig estirar 3 o 4 també darrere meu, però bueno, van ser 3 o 4 només. I llavors, doncs, hi ha allò, el més típic que et diuen, i que això entens perfectament, és, ai, que dolent que ets, com m'heu dit algú de posar aquí, ai, que dolent que ets i tal, i sempre, doncs, els dius, doncs, per què no em coneixes el real, no?, que encara ho soc més, no?, o jo que sé, intentes, doncs, dir alguna cosa que sigui, que no sigui incòmode per cap dels dos, no? I, bueno, sí que t'hi trobes sobretot això. O, per exemple, gent que et diuen, és que sempre fas de dolent, i dic, no, veure, això està equivocat, no? Perquè vostè va al teatre?
No,
i a les sèries tampoc, evidentment, però, bueno, recorden per aquests dos personatges, ni el Colabró, que potser és el que veu molta gent, perquè el Colabró té una cosa que veuen, m'ha semblat que són 350, 380 mil espectadors, però, clar, no són sempre els mateixos. Vull dir, amb aquests 380.000 espectadors sí que potser n'hi ha 150.000 que són els mateixos, però n'hi ha d'altres que després,
eh?
Sí, sí, que després de 6 anys, l'ha vist tothom, el Colabró. Un dia o altre l'ha vist tothom, entens? Vull dir, per tant, sí que et veu moltíssima gent i relacionen molt amb el Colabró.
I no només el Colabró, és que, clar, la tele és això, vull dir, tu produeixes, jo pago per fer un Colabró, però a més... ja el Colabró em permetrà treure un altre format, que és la tertúlia sobre el Colabró.
Ah, sí, sí, no, clar.
Que això el fa és allargar la vida del producte d'una manera molt barata.
Barat també, barat, és un format barat.
I els col·laboradors també hi van gratis, també. També, sí.
No, els col·laboradors, col·laboradors no. Els actors que anem a col·laborar, sí.
Però els col·laboradors de les tertúlies en qüestió tampoc cobrem molt, eh?
No, ja.
Tampoc són grans fortunes el que cobren els col·laboradors que van a parlar de tertúlies, però vaja.
Més preguntes, per aquí.
No, no és una pregunta, és com una reflexió. Aquestes reaccions que rebeu de la gent, sigueu actors, guionistes o el que sigui, quan les rebeu, és un reconeixement al treball ben fet.
Depèn de quines
tu vols... coses. No, però si tu com a dolent vols ser creïble i se t'han cregut, et foto l'aigua.
No. Home, però has de diferenciar una mica que és un actor i un personatge, no? Vull dir, a veure, perquè si no tens un problema psicològic.
Tenim un problema aquí, eh?
Clar, vull dir, és que a veure, a mi m'encanta que reconeguin la meva feina, però no que es pensin que sóc com la persona que estic.
Que no s'oblidin que és una feina, no? Que... una feina.
Si no, és que aquí hi ha un problema i no és el meu. Aquí hi ha algú que té un problema i jo no sóc. Però evidentment que si et diuen molta gent, que és el que he dit abans, que és el més típic, et diuen, ai, que dolent que és, és un reconeixement per a la feina, i no, i que ho accepta, i després parles i tal, no, és que m'agrada molt, hosti, que bé que ho faig. Que, evidentment que no t'inquieta ni et posa de mala llet que t'ho diguin, no? Una altra cosa és que ja, doncs, traspassin aquest límit, no?
Jo puc fer una pregunta?
I tant.
Quina rutina productiva, per exemple, per posar, perquè m'interessa més, quina rutina productiva teniu amb un col·laborat? És a dir, vosaltres, com a actors, rebeu un guió
Nosaltres rebem el guió, normalment, el col·laborat, el dijous. Llavors,
de tota la setmana?
De tota la propera setmana. Llavors, què passa aquí? Llavors, clar, si el dijous, si dilluns, perquè no cada dia tenim sessions, vull dir, nosaltres primera que hi ha dos grans parts dintre dels actors, que són els que es va per
els rics i els pobres.
No, els que, això també, però ja us dic que de rics no n'hi ha, però no, el que hi ha és dos grans blocs, que són els que van per mes, els que cobren per mes, i els que cobren per sessions. Aleshores, això em posa en estat d'alerta els productors, no? I sobretot els ajudants de producció que han de fer, i els ajudants de direcció que han de fer l'organigrama per fer el planning, per fer cada setmana, no? Aleshores, què fan? Els actors per sessió intenten posar-li el màxim de capítols, de seqüències, diríem, el mateix dia, perquè tinguis menys sessions, no? I els que llavors utilitzen els que van per més perquè absorbeixin tots aquells forats que queden durant la setmana, perquè com que aquests cobren el mateix facin 5 dies o en facin 4, llavors, si tens sessió el dilluns, doncs això representa que dijous, divendres, doncs has de fer una bona apretadeta, perquè no, potser segurament no només entres dilluns, sinó que tindràs dilluns, dimarts. A més, dilluns normalment tens els exteriors que són de l'altra setmana, perquè els exteriors es roden una setmana, la setmana després. O sigui, primer, durant la setmana es grava per sets, es graven 5 capítols per sets, que són els platós diferents, el bar, la casa del no sé qui, això són el que nosaltres anomenem sets, o el que s'anomena sets, llavors es grava per sets. Llavors, tot el que hi ha al bar, doncs es grava, doncs, posem per dimarts i dimecres, no?
Totes les escenes que tenen lloc al bar les graveu seguides.
Sí.
I amb una pots estar emprenyadíssim i l'altra supercontent.
No té res a veure el cronològic. És més, amb una, potser graves una despedida, un comiat, allò que estàs plorant, i el capítol anterior tens una mateixa seqüència al bar amb el mateix personatge que estàs amb una altra actitud, i graves primer el comiat perquè hi ha una llum diferent que han d'aprofitar per la de després, perquè si no perden temps, han de canviar focus tal i qual i perden el temps. Llavors graves, vull dir que s'ho passen pel forro absolutament, i entens, no, perquè jo, per exemple, quan vaig començar a Nissaga no entenia. Deia, però això és inacceptable, vull dir, pels actors és fatal, tio, com vol, o sigui, estem fent la seqüència, que després la primera per uns collons de foco, saps? Però és que dius, és que si no ho fas així no podrem produir col·labrots, perquè el col·labrot és això, no? Per tant, és això. Llavors, ja et dic, tenim aquest temps, aquest cap de setmana, per poder avançar lo de la setmana següent, i mentrestant, durant la setmana, també estudiar el que et vindrà per divendres, per dijous, o els exteriors que tens dilluns i dimarts. Per tant,
treballes 7 dies de 7.
Sí, treballes 7 dies de 7. Treballes 7 dies de 7, sobretot si fas
un primer paper. Els actors es queixen,
Si fas un primer paper, o un protagonista, sobretot, no? Els protagonistes, sembla que tots cobren per més, tots cobren per més, i llavors hi ha dies que estan, mesos que estan de sort i no tenen tanta feina, no? Però habitualment, llavors també ells mateixos, clar, segons quin protagonista, per exemple la Mercè Sampietro, de sobte a lo millor no negocia la pasta, però diu, jo vull treballar 2 dies, entens? Vull dir, llavors li baixen, bueno, clar, perquè és la senyora Sampietro, claro. I porta i té una trajectòria, només faltaria.
Sí. Llavors, per produir un episodi, quant de temps esteu, per exemple?
Llavors, nosaltres, per produir l'episodi, estem un setmanal més aquests 2 dies d'exteriors, diríem, però que són 2 equips, es grava també a plató mentre s'estan fent exteriors, els exteriors es graven en 2 càmeres, plató amb 3, una grua tal, i normalment els exteriors amb un steady normalment i una càmera fixa. L'steady evidentment també es pot posar fixa, i llavors ve tota la pospo, clar, la postproducció, que és doncs l'editatge del capítol, posar-hi la música, tallar, posar, sonoritzar, etc, que s'estan doncs 2 setmanes més, llavors ja ens n'anem gairebé a una setmana de l'emissió, per tant es va bastant ajustat, vull dir, nosaltres per exemple quan gravem un capítol l'emeten al cap d'un mes, bé, compte, entre que es fa i pues, produeix, s'edita, són tres setmanetes, en queda una per si no hi hagués algun problema amb l'editatge. No?
Llavors amb els diaris?
Clar, els diaris normalment no s'ensenyen les dates, no s'ensenyen les dates mai, i s'intenta tapar, evidentment, si hi ha la data i tal, s'intenta tapar. Amb els rellotges sí que es va en compte pels horaris, normalment els guions sempre et posen l'horari, l'hora que és, etc. I amb coses que festivitats i tot això sí que es fa, vull dir, com que se sap quan s'emetrà, doncs si és Tots Sants o si és Nadal o així, doncs es fa, es juga amb això. El que no es juga ja tant, perquè és gairebé impossible, no? o senzillament impossible, és amb la política o amb la societat en general, amb coses que puguin passar, doncs, que caiguin les torres bessones.
Més preguntes que tingui el públic? No? Esteu animats?
Hi ha gana, ja.
Hi ha gana? Vinga, per aquí, Marisa.
Són molt pesats.
Jo torno a... potser... al començament, i això quan parlàveu de les sèries americanes i tot això que no s'estan entrant, en la força que té a totes aquestes sèries de donar missatges i això, jo que vaig mirant així fent zapping i miro unes quantes així, doncs trobo que és una manera d'apropar-se a la gent jove, i hi ha massa violència, massa, no sé, hi ha poca substància, no? Diu, i teniu a les mans els guionistes un mitjà per apropar missatges a la gent jove, i bueno, que jo crec que està una mica mal aprofitat, no? Que podíeu fer sèries que, no sé, que tinguin més contingut a nivell de dir, sé que hi ha gent jove que m'està mirant, com el Merlín aquest, que bueno, és una manera diferent de fer sèries, i dius, hòstia, jo potser no portaria el meu fill a aquest institut o no sé què, m'entens? Però que són coses que jo trobo que hi ha massa violència, massa problemes, la sèrie aquesta de la Riera, que jo sincerament no l'he seguit, però jo les sèries aquestes que tot són problemes i tot són coses així... És a dir, o intentant donar una imatge que tot és dolent i tot això, i dius, hòstia, doncs jo estic de puta mare, jo vinc molt bé, perquè no tinc tots aquests problemes, no? Però que trobo que bueno, potser hi hauria d'haver unes sèries que tu dius, la miro perquè m'estan aportant coses, no? I unes altres que, bueno, és entreteniment i passo i això, no? Però que trobo que les sèries tenen aquesta manera d'agafar a la gent, i la gent s'ho veu molt i s'ho sent molt, que seria una manera fantàstica d'arribar a tot el públic i donar, no sé, més arguments, més coses, no? Per anar canviant totes aquestes situacions que estem vivint, i a més avui en dia que hem de canviar moltes coses.
Però...
gràcies.
Ara vaig a fer una mica d'advocat del diable, i el tema de la violència és un tema complicat, però a vegades es pot ser antiviolent ensenyant la violència. Llavors també has de fer una reflexió, o sigui, no pots pensar que totes les sèries no han de mostrar segons quines coses quan estan passant a la societat, i en el fons aquí també hi ha el debat de el públic ha de saber diferenciar entre el que és una representació ficcional d'una història i el que tu interpretes d'això i com es trasllada això a la realitat. Llavors el que s'ha de treballar és perquè el públic entengui i tingui una capacitat cultural o intel·lectual més alta i entengui que el que s'està veient allà és pur entreteniment, una ficció que t'està ensenyant això i que tu no ho faràs, evidentment. És un valor positiu. Llavors, als joves, als adolescents, s'ha d'ensenyar això. Escolta, això és entreteniment, és una dramatúrgia, és una ficció, te pots estar ensenyant com un tio està ensenyant a un altre, però saps perfectament que això a la teva vida real no ho has de fer. Però estem parlant d'un altre univers. És que, a veure, la línia és molt complicada i és molt fina, eh? I a vegades hi ha sèries que sí que juguen molt amb això. Però per què no fem la mateixa reflexió amb tots els noticiaris?
És el que anava a dir jo.
Que
totalment d'acord.
Comencen a veure morts allà a Síria i els altres matant-se i hòstia, i això ho veuen cada dia, i es veu a les 2 de la tarda i ho veuen tots els nens també. Llavors, com, bueno... Com el tema dels videojocs, igual.
És a dir, jo anava a dir exactament el mateix. Penso que la violència gratuïta, mai la violència gratuïta, diguéssim, que no aporta res, sinó merament el plaer que se suposa que pot provocar amb algú veure imatges violentes, penso que no hauria d'estar tan, bueno, ni a les sèries ni als noticiaris, no? Tot està en el missatge, el que deia el company, no? Que es vol transmetre. El que sí que crec és que les sèries i tots els dramàtics estan basats en el conflicte, és a dir, és l'ABC de la nostra professió. Si no hi ha conflicte, si tot és happy flowers, que guai que estic, me n'alegro moltíssim per vostè que li duri molts anys, però és clar, l'art d'explicar històries es basa en el conflicte. En quina dosi de violència o quin és el missatge, no? A part d'aquesta violència, la violència en realitat és una forma, no, d'expressió, malgrat que sigui pejorativa, però és una forma d'expressió, com el sexe també, no? Podríem parlar del sexe, que també el sexe moltes vegades està explotat i sobreexplotat i amb uns estereotips que fan esgarrifar, val? I seria l'altra cara de la moneda, no? És a dir, no només tot ha de ser sexe i violència, sinó amb un missatge, jo penso, no? A partir d'aquí.
I a mi, perdona.
Sí, fes.
Vàries coses, Entenc l'aportació en el sentit de que les sèries, com l'audiovisual en general, és algo que tothom hi accedeix molt fàcil i per tant hi opina molt fàcil, lo qual és molt legítim, eh? Aquí tothom té màxima llibertat i tot el dret a opinar sobre això. Ara bé, a la Guerra de Troia es descriuen situacions salvatgíssimes. Val? Des de fa molt de temps la violència està present en les nostres ficcions.
I tant.
D'acord? Per tant, clar, que reivindiquem el... No, això no s'hauria de mostrar. Això s'ha mostrat sempre, i no només això. A mi potser m'agrada ensenyar violència, sempre quan tingui clara on és aquesta frontera entre el que és la ficció i el que és la realitat. A mi potser és que m'agrada fer violència gratuïta, perquè aquí hi ha l'altra cara de la moneda. El missatge potser és molt important. Jo potser vesteixo tot un missatge antiviolent, ensenyant violència. És perfectament viable, és perfectament possible. Però jo el que no podré controlar mai és com vosaltres, els espectadors, perquè això em passa permanentment, llegiu aquest missatge. Igual jo et faig un missatge amb una Exacte. Intenció, però el 50% de la població ho llegeix d'una manera i diu, això tal, i tu et quedes així i dius, hosti, no, m'ho estan interpretant diferent de com jo esperava. Per tant, arriba un punt en què, per sort, perquè tenim aquesta sort, podem accedir a molts tipus de sèries diferents, tens accés a tot tipus de sèries, a tot. Vull dir, avui dia a internet pots piratejar... Si vols, no et recomanem que ho facis, evidentment, perquè és una cosa molt trista i va en contra del sector, bla, bla, bla. I llavors, tens accés a molts continguts molt diferents. Escull. Aquí hi ha violència, això no m'interessa. Fora, otra. Per sort podem fer això. Ara, com a creadors, com a productors, com a guionista, hosti, a mi arriba un moment que no és que... que consti, no tiro encara res, però sí que és aquell punt de dir, sóc un professional d'això, deixeu-me que parli del que jo vulgui, que última hora no faig cap mal a ningú, i a qui no li agradi que no ho vegi. Aquesta és l'autèntica llibertat de tot l'assumpte. A qui no li agradi un llibre, que no se'l llegeixi, a qui no li agradi un programa, que no se'l miri. Sí. Si és que el problema és quan intentem dir, és que això no hauria de ser aquí. ¿Cómo? Perdón? Però ¿y eso por qué lo dice quién? Perquè si comencem a entrar en aquest joc d'això no s'hauria de produir, d'aquí... aquests senyors no haurien de tenir accés a la nostra societat clar, i els hem de començar a cobrar per donar-los i asil perquè venen d'una societat que està en guerra, que es fotin i que se'n vagin a prendre pel cul els sirians, hi ha un pas molt petit. Ja sé que estic portant les coses a l'extrem, que no és el mateix, ja sé que estic exagerant.
Jo crec que la Marisol
sé que estic exagerant. Estic provocant-vos, us estic provocant, però una mica va d'aquí a aquí, és a dir, perdoneu, per què no puc produir? Per què no puc produir una sèrie violenta?
Ets absolutament... Sí, ho pots fer perfectament.
Perquè algú em dirà que no ho faci.
I a més,
jo
a
tens
més
tot el dret a no mirar-te-la.
Santi, tot. Sí, Santi, a més et dic una cosa. es produeixen perquè la gent demana que es produeixin. El que passa és que aquí hi ha una cosa que jo t'entenc perfectament. Vull dir, a veure, els americans, no, perdona, no els americans, perquè els brasilenys no en tenen cap culpa, els estatunitencs, perquè tampoc els nord-americans, al Canadà es produeixen coses molt diferents, els agrada molt treure la pistoleta, molt, vull dir, o sigui, per qualsevol coseta treuen la pistoleta. Vull dir, jo faig zapping i no crec que sigui així, tot que ja sabem que els agraden les pistoletes, no crec que sigui així la vida real, no, ni molt menys, vull dir, però tu veus una sèrie de qualsevol, ai, perdona, una pel·lícula de qualsevol cosa, i la pistoleta, i la venga, i ja t'amenaço, ja t'allò, vull dir, això a mi, llavors, tens el que diu el Santi, jo no me les miro, per ni aquestes pel·lícules ni aquestes sèries, no? A mi Breaking Bad, per exemple, em costa una mica de veure perquè tracta uns temes socials molt heavies, no? Vull dir, i a mi el tema de la droga en especial, vull dir, em toca una mica, i hòstia, em fa una mica d'angúnia, fàstic, tal, saps? I llavors m'afecta, i per tant, com que m'afecta, he de tenir el dia per veure-la, no? Llavors hi ha pocs dies, no? Però amb el tema aquest de la violència, està molt bé el que dius, hòstia, Troia, tal, posem un exemple, per exemple, Shakespeare o Kubrick, no?
Clar,
sí, no, però parlant dels antics, no? Posem, per exemple, Ricard III o Macbeth, no? Allò, vale, però no tothom és Shakespeare, eh? No tothom escriu com Shakespeare, ni molt menys, Vull dir que, ja, a veure, hem de matisar també, veure què collons estem veient. Llavors, la gent demana els conflictes que molt bé t'ha dit l'Alma, diu, hòstia, és que no pots ensenyar una partida per xis, entens? A no ser que hi hagi algú que li trepitgi el dit a l'altre, no? Vull dir, has de posar algun conflicte, perquè si no, evidentment, llavors què passa? Mira, jo m'he trobat amb el Culebrón quan la gent diuen, sobretot gent gran i tal, que a vegades sorprèn, inclús pels tacos que es diuen, que sí que se'n diuen, i que et diuen, ui, això, massa, els hi dius, doncs escolta, si fem menys... No, si ja m'està bé. T'ho juro, és així la reacció, us ho juro, és així.
Clar, és que
ja m'està bé, o sigui, volen, els hi va la canya, hi va la canya. Ara, una cosa, els hem educat bé. Es podria canviar, vull dir, es podrien ensenyar altres valors, sí. Per què? Perquè tenim sèries com, per exemple, estem veient Merlí, tot i la seva misogínia, que està una mica en debat ara mateix, no?
Lo que jo volia dir és que, clar, sí que veig que sigui que s'ha de donar imatge de lo que està passant al món, que és lamentable, que
passada
sí que hi ha...
Passada pel filtre de la ficció,
Exacte, no? Però que són coses que la gent s'ho ha de veure. Estic d'acord en que a les notícies i tot això no els posen així com si te posessin un anunci, però és que i teniu a la mà una manera de poder canviar les coses, i és el que dius. Si
però
és tan
no,
fàcil...
Però no amb una empresa privada. Una empresa privada no mana el guionista.
Bueno, però
mana,
jo,
no
jo crec que
siguis...
s'ha de, no sé, de dir... El
no és la responsabilitat d'un guionista.
No és la responsabilitat.
La responsabilitat de canviar les coses
productor.
És el dia que vas a votar.
Vale.
Aquí és el dia que es comencen a canviar les coses.
En això també me refereixo a això. Si naltros continuem, i no vull allargar-me, no? Però si naltros copiem sèries de l'exterior o coses que diu, és que això enganxa, i si hi ha més sang, i si hi ha més violència, i si hi ha més... No
tranquil·la,
sé,
que amb el Puigdemont no crec que...
Això enganxa, no? I clar, això acabes dient, dius, bueno, però si tenim a la mà una manera de fer les coses,
clar, clar.
De donar una altra imatge, perquè no ho feu. A veure, que sí, que
perquè
me dius
no
tu,
compren,
que me dius
no
tu,
compren.
Si no t'agrada no ho miris,
és
però
no
bueno,
no
posa-lo a veure si no s'agrada, potser
no
sí que
no
s'agrada.
No t'ho compren perquè a tu t'encarreguen una cosa.
Però
no t'ho compren.
Però és que s'ha de canviar d'alguna manera.
A més estem parlant, si parles de TV3, per exemple, no ho pots posar com a exemple de violència gratuïta i de sexe gratuït i tot això. Per què? Perquè és una tele institucional que es produeix amb el vot de la gent. Per tant, mentre estigui manant Junts pel Sí ara per cas, sabrem quin tipus de tele tindrem i quin tipus de sèries faran, tot i que, per exemple, Nit i Dia, que no sigui tan fosca, per exemple, l'altre dia, amb aquesta sèrie Nit i Dia, me van explicar la primera reunió que van tenir del Culebrot, i ja els hi van dir que no sigui gaire fosc,
Imagina't.
Perquè nit i dia es veu que és nit. Saps? Vull dir, i aleshores tenen por, els està fent por, els està fent por a veure quina serà la reacció del públic, no? Vull dir, perquè també doncs, és una sèrie una mica més agosarada, no? Però ja et dic, això en cas de la tele, en cas de les teles privades, estàs a l'inferno, amigo.
No, però...
La selva!
Jo el xus, no? Doncs, bueno, a mi la violència m'interessa molt, eh? O sigui, des d'aquest punt de vista sempre m'ha interessat. I, per tant, a mi m'agrada posar-me a la pell d'un assassí i intentar entendre què li passa a l'assassí. És a dir, a mi això és una qüestió ja molt personal. És a dir, m'interessa, em va. És a dir, a mi m'agrada. I des d'aquest punt de vista, la ficció és una gran eina per fer viatges a les misèries humanes i a les parts més fosques de cadascú de naltros, no? És a dir, per molt que siguis incapaç de matar una mosca, que també t'ho pots mirar així, no? És a dir, t'ho pots mirar des de la barrera, que és el que jo feia amb una novel·la del Henning Mankell o amb una sèrie de ficció violenta, no? Però que et vull dir que en el fons és el que deia el Santi dels relats clàssics, no? És a dir, els relats clàssics de la Guerra de Troia o els contes, o fins i tot els contes populars catalans, o hi ha contes molt violents. És a dir, al final tenim molt una sensació, que és una percepció que s'ha produït a tots els temps, penso jo, de mirar, de dir, és que el que ens expliquem és molt violent, però en el fons aquesta percepció a finals del XIX ja es produïa quan s'explicaven determinats contes i deien que eren molt violents i que s'havien d'explicar d'una manera més edulcorada. En el fons, possiblement, aquí hi ha una part del misteri de l'essència humana, també, no? Penso jo. És a dir, que també tu pots mirar des d'aquesta perspectiva.
Bueno, el temps ens acaba. Sí, que sí. Hi ha gana. No sé si us ha quedat alguna cosa per dir. Fem una ronda final de reflexions i marxem a dinar. Sí? Santi?
A veure, tampoc no vull quedar aquí com el dolent de la pel·lícula, eh? Però sí que m'agradaria remarcar la importància de la violència en ficció, perquè ens ajuda a sublimar. És molt necessària la violència en ficció, és que la necessitem. I el que a mi m'enerva no és la violència en ficció, és la violència en els mitjans de comunicació, a les notícies. I que no siguem violents respecte a notícies com que s'estan tancant fronteres, que s'estan maltractant a persones, el drama aquest dels refugiats que hi ha a Europa. Això és el que ens ha de fer rebotar, crec jo. Aquesta és una opinió meva, eh? No el fet de que amb aquesta sèrie siguin tan violents i que surti Aníbal i mati i es mengi a les seves víctimes. Això és una ficció. Qualsevol persona amb dos dits de front és capaç d'entendre-ho. T'agradarà més després o t'agradarà menys. Però a tu t'està ajudant a sublimar, si t'agrada i tu mires i ho segueixes, t'està ajudant a sublimar, a entendre, o entretenir-te, senzillament entretenir-te, que no estàs fent cap mal a ningú, en ficció. El problema és quan aquesta violència passa del terreny de la ficció a l'altre terreny. I aquí sí que podríem entrar en un altre programa.
Enric, alguna reflexió en aquest o en algun altre sentit?
Bueno, ja per acabar, a mi m'agradaria introduir una mica lligat amb el que diu el Santi, amb el debat de si la indústria televisiva audiovisual ha de fer canviar el públic o li ha de donar al públic el que realment vol ara. Llavors aquí hi ha una fina línia entre la tasca pública que han de fer els polítics a través de les televisions institucionals per promocionar segons quins valors socials i aquí sí que entri una mica més el que deia la Maricé, s'han de promocionar segons quins valors per damunt d'altres, però a partir d'aquí hi ha una indústria audiovisual privada que pot tenir la capacitat per explicar-te una història completament fosca, completament conflictiva, que expliqui les misèries, com deia el Toni, de humanes, i això a molta gent li agrada, perquè se sent apel·lada i perquè viatja cap a un univers desconegut, que unes reflexions que fins aquell moment no ho havia fet. I una mica això és el peix que es mossega a la cua, és a dir, el que estem veient és perquè nosaltres volem això o és perquè ens ho ofereixen des d'una entitat audiovisual o des d'una indústria. Pues la resposta segurament és molt complexa i dependrà una mica de l'opinió personal que tingui cadascú.
Toni.
Jo una mica una reflexió final, no? que la pensava aquest matí una mica preparant-me el que avui havíem de parlar, no? Que és de dir, fins a quin punt ha canviat la percepció de les sèries televisives, no només per part del públic sinó també per les televisions, que no oblidem, per exemple, que Perdidos, que és una sèrie de culte, jo recordo que la vam començar a mirar a casa a les 2, a les 12 de la nit, que feien tres capítols seguits i de cop la setmana següent no la feien sí. i la tornaven a passar. Avui dia sembla que Perdidos l'hagi vist tothom, que hagi sigut una sèrie que ha marcat una època i possiblement ha marcat una època, però realment en molt pocs anys, en qüestió de 12 anys, en aquest país hem passat que les televisions no valoraven una sèrie com Perdidos a que sembla que Perdidos sigui la Bíblia, no? És a dir, realment és una cosa que penso que fa pensar o que realment a mi em fa pensar, no? I que penso que és important. Perquè al mateix moment també passa una cosa. Moltes de les sèries de culte de les que estem parlant, les televisions generalistes continuen sense programar-les i continuen sense creure perquè creuen que pel gran públic no serveixen. És a dir, en el fons és com hi ha un desnivell entre el discurs intel·lectual del que estan aportant determinades grans sèries i el discurs popular de que molta gent, tu te n'adones que parles i dius, oh, aquesta sèrie tal l'has vist, no? I Fargo, no? Fargo, per exemple, no? Sèrie de culte. Dius, hòstia, vull dir que hi ha una dissociació moltes vegades entre el que està passant realment i que a nivell de shares es produeix i el que suposadament el relat que estem fent entre tots de com culturalment les sèries estan canviant la producció cultural, el relat i fins i tot el punt de que avui dia als Estats Units, això és una frase ja molt feta, de dir els escriptors del segle XXI són els escriptors de sèries, no? És a dir, com realment els escriptors bons estan tots escrivint sèries igual que Shakespeare escrivia teatre, no?
David?
Jo seré molt breu, eh? Jo em refereixo a la ficció en general, voldria dir que res és el que sembla. Res és el que sembla, i que la ficció mai serà com la realitat, però que té la possibilitat de canviar la realitat.
Caram. I després d'aquestes grans paraules de l'home de la casa, jo voldria dir que, recuperant el discurs aquest sobre la violència, m'identifico molt amb el que ha dit el Toni. Potser, no sé, els que ens dediquem a això som mig malalts també, però penso que és una manera sana de descobrir el costat fosc de la vida, que per molt plàcida i molt, no sé, positiva que sigui la teva vida, penso que segur que que estàs envoltada de gent, doncs, que té malalties o que es mora o que pateix i penso que el patiment està present també a la vida i forma part, i la violència també i forma part de la vida. I dit això, no sé si correspon a la ficció el tema també d'adoctrinar a la gent. Jo penso que no. Jo crec que és una de les possibilitats. Penso que també, d'altra banda, pot semblar pretensiós. A vegades inclús es fan productes amb massa pretensió. Crec que no, que la televisió i les sèries bàsicament és entreteniment i també poden aportar formació, però que la televisió és molt més àmplia que només el sector de la ficció. I en aquest sentit també estic molt d'acord amb el Santi, amb el tema, torno a repetir, de la violència gratuïta en els telenotícies i en els informatius en general. Jo també tinc formació periodística, vaig passar 4 anys per la facultat, em van ensenyar tot un seguit de coses que jo després he vist reflexat en els mitjans de comunicació i a mi em fa molta pena. I jo realment, quan ploro de veritat, és quan veig la gent que es mor amb pasteres i quan es fan documentals tan macos i tan colpidors com l'altre dia del Tokyo... dels socorristes a les costes gregues de Lesbos, i això a mi em fa plorar de veritat, perquè sé que és veritat i sé que són gent que estan morint de veritat. Jo sí, a mi se'm fa una sèrie en el qual hi ha tiros i sang i fetge, a mi això em pot emocionar més o menys, però és evident que en la meva vida íntima no m'afectarà.
El Malonso, David Bagés, Toni Orensanz, Enrique Canovacas, Santi Suárez, Sergi Bernrat, no? Director de Canal Res Televisió, no? Gràcies a tots 5 per haver-nos acompanyat, ha estat un plaer. A vostès també per ser aquí, esperem trobar-nos aviat, que vagi molt bé.